Molt bona tarda a tots i a totes. Comencem aquest ple ordinari d'avui dia 24 d'abril. Excusar la senyora Laiz que no podrà estar present al ple d'avui. El primer punt és l'aprovació de l'acte de la sessió anterior. Hi ha alguna cosa? Es pot aprovar? Sí. Doncs passem al segon punt, que és donar compte de les resolucions d'alcaldia de la número 167 a la 248, de la Junta de Govern Local de la sessió del 16 de març a la del 6 d'abril, de les regidories delegades de Seguretat Ciutadana i Protecció Civil, la número 6, d'Afers Socials, de la número 47 a la 74, de Governació, de la número 41 a la 50, d'Hisenda, Finances i Contractacions, de la 112 a la 173, de Medi Natural, de la número 15 a la número 18, i d'Urbanisme, Patrimoni i Centre Històric, de la número 101 a la 128. Passaríem doncs al tercer punt, que és donar compte de l'informe resum de control financer corresponent a l'any 2022. Té la paraula el senyor Martí Barberà.
Sí, bona tarda. Donem compte, com és preceptiu, de l'informe anual sobre el control financer corresponent a l'exercici 2022. Disposen d'ell. Continua sent un dels documents que és obligat compliment d'acord amb el pla que aprovem, com després farem amb el pla de control financer per l'exercici 2023. Aquelles conclusions que entreu l'òrgan interventor amb el personal propi o amb el personal extern el tramitarem als diferents organismes autònoms o SAMS perquè puguin anar millorant al màxim tota la gestió administrativa del que seria el control econòmic i financer per màxima transparència, eficiència, eficàcia i gestió del diner públic. Destacar que en la funció interventora hi ha 14, un reconeixement extrajudicial de crèdit, 13 discrepàncies resoltes amb objeccions i 14 informes d'omissió de fiscalització que consta el document de quines són i quina és la quantia de cada un. En el que seria control permanent, anomena que s'han d'acabar de fer algunes auditories grans i importants dels anys anteriors, que fa referència a algun any anterior i que encara no estan acabades, i continua remarcant la idea de que encara alguna vegada aprovem factures després d'haver-se fet la feina o que l'equip de contractació i licitació ha d'anar avançant en aquells serveis que, tot i que no són d'un import determinat per poder licitar, sí que el fet de fer-se continuadament s'han de licitar. Amb això ja s'hi està treballant i s'està avançant. I amb algun model de tramitació abreujada que l'urgència potser no està justificada o potser està justificada tècnicament però no a nivell de criteri econòmic financer. En auditories públiques, en el que seria l'auditoria financera, doncs fa esment el control de les subvencions, amb totes les diferents subvencions que hem obtingut i que estem gestionant a nivell de Next Generation o d'altres convocatòries que han sortit de les administracions superiors. Hem estructurat una línia de control de subvencions i en aquest cas ens demana que els organismes autònoms també a l'hora de demanar subvencions les tinguem controlades per poder, a l'hora de saber si els romanents finals són efectius o no són efectius o s'han de tenir en consideració algun tipus de possible subvenció que no arribem a justificar el 100%, etcètera, cosa que anem treballant. Continua referent-se a que cedim els espais als organismes autònoms i a vegades fem inversions nosaltres i a vegades fan ells. Ja diu que no és un tema que afecti el número global de l'Ajuntament, sinó que és per situar-ho a cada lloc. Fa referència al grup Sant Roc, no? A l'incorporar-se a l'Ajuntament, la part de retornar tota una sèrie de diners per part de lloguers del Pius Hospital pendents i fa referència doncs, a la dificultat que tenim un moment determinat al Pius per fer el retorn, cosa de que en som conscients i que és una altra estructura i que, com tothom sap, inclús el mateix òrgan interventor ho posa en el mateix informe, sabem que estem gestionant la tramitació o el traspàs de l'activitat concertada cap a la Generalitat o cap a alguna entitat de dret públic o preferentment cap a l'ICS, com havíem aprovat amb una moció en aquest ple, per unanimitat. I també fa referència al patrimoni net negatiu que té el Pius, que en som conscients. De l'auditoria de compliment doncs fa diferents referències també a millorar la licitació dels contractes que s'han de portar a licitació de tant a Pius com a Vies, en aquest cas els parquímetres, i fa també referència a una gestió de personal de vies que ja té solucionat i una de provalls que està en vies de solució, i que sí que doncs, hi ha uns apunts en el que serien els webs de transparència d'aquestes societats mercantils que, o Fundació Vilaniu que no en disposen. És curiosa la reflexió a l'informe del que seria la Fundació Vilaniu, no? Que parla de que hem incomplert la normativa legal del sostre del capítol 1 de recursos humans, però per què? Doncs perquè hem hagut d'aplicar els increments del conveni col·lectiu, i així ho diu l'òrgan interventor. Per tant, no complim, però sí que hem de complir amb el conveni col·lectiu i per tant hem de pujar els sous als treballadors de Fundació Vilaniu, però això fa que no complim amb la normativa estatal. I també, aquesta també és curiosa, perquè la Generalitat ens demana que el personal de Fundació Vilaniu, un 80% sigui fix. Hem fet tot un procés de licitació dels llocs de treball, com ens venia dient algun altre informe de control financer anys anteriors, i resulta que hem incomplert també perquè hem sobrepassat la taxa de reposició que marca l'Estat, però la Generalitat ens diu que hem de fer contractes fixos i, per tant, l'òrgan interventor fa referència una mica a la contradicció de normatives en les que es trobem l'administració local i a vegades en què hem de donar servei al ciutadà, hem de complir amb els convenis laborals dels treballadors, però que doncs, no ens adaptem a la normativa estatal en aquest sentit. Per tant, el que fem és donar compte i publicitat com marca la normativa i trametre-ho als diferents òrgans, organismes autònoms, a secretaria de l'Ajuntament, a contractació i a les societats mercantils.
Molt bé, moltes gràcies, senyor Barberà, per part del PSC. Alguna intervenció, senyor Juan Felipe?
Gracias, señora Farré. Buenas tardes a todos y todas. En el informe de control financiero del ejercicio 2022, además de hacer constar por parte de intervención que no se disponen de medios suficientes para una buena labor de intervención y tesorería en el ayuntamiento y organismos autónomos, se vuelve a poner de manifiesto una serie de situaciones anómalas que año tras año nos van relacionando. En el control sobre contratos menores se detecta en varios casos que la factura es anterior a la fecha de aprobación de la propuesta. La tramitación del expediente del contrato se hace una vez efectuado el servicio. Se han detectado servicios que se vienen realizando de forma continua y aunque el importe corresponde a un contrato menor, pero por su continuidad sería necesario tramitar un procedimiento de contratación. Se detecta que se utiliza el sistema de tramitación simplificada de contratos menores para servicios y reparaciones que no son urgentes, en especial en el Ayuntamiento y el Patronat de Sports. Están en fase de ejecución los trabajos de control posterior de subvenciones de los ejercicios 19 y 20, de personal del ejercicio 2020 y de mejoras de contratos de servicios ambientales y de gestión de los EDAR. Se ha detectado el retraso en la tramitación de diferentes expedientes de suministros y servicios, que hace que la formalización de nuevos contratos no se produzca hasta que el contrato anterior haya vencido. Esto hace que quede un periodo de prestación de servicios sin cobertura contractual o que se apruebe como contrato menor el periodo entre un contrato y otro. Se detectan varias concesiones administrativas que están vencidas y no se han iniciado la nueva licitación. Cuatro son del Ayuntamiento y dos del Patronal de Sports. Dos de estas concesiones tienen pendientes del pago del canon de diversos años. En cuanto a las recomendaciones, vemos que también son las mismas que se hacían para el 19, 20 y 21. Por tanto, mismas incorrecciones, mismas recomendaciones y ningún indicio de mejora, cosa que nos podíamos sorprender hace un par de años, pero que ahora, viniendo de su dinámica de gestión, no nos sorprende. Así, Intervención recomienda, se tiene que hacer los pedidos a los proveedores cuando se haya aprobado el gasto. Se debería interrelacionar la aplicación de informática de gestión tributaria y recaudación del Ayuntamiento con el sistema de información contable para hacer el traspaso automático de datos a la contabilidad. Se precisa una aplicación informática que garantice la integración de los registros relacionados con la gestión de los precios públicos que liquida la Escuela de Música. Se debería formalizar las operaciones patrimoniales entre el Ayuntamiento, sus organismos y sociedades. Se tiene que iniciar el procedimiento de licitación de los servicios que se vienen prestando de manera continua, en especial por parte de Fundació Vilaniu. Se tiene que respetar el principio de méritos capacidad de igualdad en las contrataciones del personal de Fundación Bilenio. Es necesaria elaborar un plan de acción para corregir el desequilibrio patrimonial y financiero de la sociedad Gestión Pius Hospital de Valls. Se tiene que renovar las concesiones vencidas e instalar a la resolución a las que tengan deudas con el ayuntamiento. Se debe tener un portal de transparencia y mantener la información actualizada. Deficiencias que requieren de crear un plan de acción. Implantar una aplicación informática en la Escuela Municipal de Música. Elaborar un plan de actuación para dar inicio al procedimiento de licitación de servicios y suministros que se adjudican de forma directa cuando se deberían hacer bajo un procedimiento de licitación. Se debe elaborar un plan de actuación para dar inicio al procedimiento de renovación de las concesiones vencidas e instar a la resolución de las que están con deudas con el ayuntamiento. A fechas de este informe, 6 de abril, no se ha elaborado ningún plan de acción para poder adoptar medidas. Los informes de control financiero de esta legislatura 2019-2023, en sus conclusiones y recomendaciones, prácticamente son los mismos. Esto nos indica que el equipo de gobierno de Junts y Esquerra no han tomado ninguna medida de corrección, por lo que ha sido una legislatura de suspenso. La gestión de un gobierno puede valorarse de muchos puntos de vista, el nivel de cumplimiento de las obligaciones de los diferentes procedimientos administrativos y contables es uno de ellos. Por desgracia, en este aspecto también ustedes suspenden. Gracias.
Moltes gràcies, senyor Juan Felipe, per part de senyor Anglès.
Sí, moltes gràcies. Any rere any, el senyor regidor d'Hisenda introdueix aquest punt amb un... Bé, aquest és un document que fa l'interventor, una sèrie de millores que hem de fer, etc etc. Doncs bé, ens sorprèn que... El que ens sorprèn és que més o menys cada any les recomanacions són les mateixes i per tant deduïm que no estem fent res al respecte, no estem fent prou o almenys aquesta sensació que ens dona. Dit això, anem a comentar alguns punts rellevants de l'informe. Comencem per uns clàssics que apareixen any rere any. Cal tramitar els expedients abans de realitzar l'obra o servei pertinent. És a dir, tenim factures amb dates anteriors a les dates d'aprovació de les propostes. Creiem que això suposa una manca de transparència del procés de contractació de cara a la ciutadania. Una altra. Serveis que es venen prestant de forma continuada i que, tot i que l'import correspon a un contracte menor per la seva continuïtat en el temps, fa necessari que es tramiti un procediment de contractació. Aquesta pràctica s'ha repetit a més de l'Ajuntament en altres organismes, com Pius Hospital o Vies. Per tant, us fem una petició de cada any. Cal licitar els diferents serveis contractats per tal de millorar la transparència, un altre cop, de cara a la ciutadania vallenca. I un de força curiós, almenys per nosaltres. El Patronat Municipal d'Esports manté en estat actiu els contractes de gestió del servei de bar de les instal·lacions esportives, els quals van vèncer el febrer del 2014 i el març del 2018. Déu-n'hi-do, estem parlant del febrer del 2014. És a dir, si tot segueix igual, l'any vinent podrem celebrar el 10è aniversari de l'acabament d'aquest contracte. Per tant, un mes per a la llista dels contractes caducats. Seguim. L'informe també relata algunes irregularitats relacionades amb la contractació de personal a diversos organismes, com poden ser el fals autònom que vam tenir a Prevalls fins al desembre del 2021 i que esperem que no es repeteixi, o procediments d'oferta pública d'ocupació no iniciats a Vies. El document també acaba amb una sèrie de recomanacions que es van acumulant any rere any, perquè pel que sembla no se'ls fa massa cas i la demanda d'elaboració d'un pla d'acció per corregir algunes de les deficiències, que tampoc es fa, perquè segons anem veient es va repetint any rere any el mateix. I ja per acabar, una altra cosa que també apareix any rere any, i informe rere informe, la denúncia per part d'intervenció de manca de personal. Un cop més s'evidencia el que ja hem comentat mil cops, la manca de múscul i capital humà que pateix aquest Ajuntament, sobretot en certes àrees, i que s'agreuja per la mala gestió davant les places vacants i les baixes de llarga durada no gestionades, ni resoltes, ni cobertes. Tots podem cometre errors i tenir mancances, però que l'equip de govern més car de la història segueixi any rere any incomplint les mateixes coses, em sembla greu. Moltes gràcies.
Moltes gràcies, senyor Anglès. Senyor Barberà.
Sí, més que debatre sobre temes i informacions que qualsevol regidor, amb la transparència que hi ha de juntes de govern, d'acords, de consulta de transparència de la web, de saber les factures, les empreses, tot el moviment, el pressupost i la voluntat de buscar aquesta informació, només donaré una dada per veure la gravetat de la situació. La funció interventora emet a l'any uns 1.140 informes. D'aquests 1.140 informes, la funció interventora en fa referència a 14, un 1,2%. Respecte a la millora en els contractes menors i la nova licitació, a l'Ajuntament, els tècnics responsables de les àrees gestionem 1.636 contractes menors. L'òrgan interventor ha de fer que aquests 1.636 contractes menors estiguin ben fets, però això no vol dir que el percentatge de contractes menors que potser s'aproven després d'haver fet la feina o d'haver contractat amb menors sempre un servei, doncs no hi pugui haver un decalatge entre que s'aprova la Junta, entre que hi ha una problemàtica, en què hi ha una baixa. Per tant, m'encanta l'exigència que ens tenen. Nosaltres en tenim més encara de la que vostès ens demanen, però nosaltres som realistes. Sabem els recursos humans, vostè ara ho deia. El Patronat d'Esports té una funció que és concreta, que és gestionar tota l'activitat esportiva de prevenció de la salut, dinàmica, de clubs, d'instal·lacions, etc etc. El Departament de Contractació del Patronat d'Esports és l'Ajuntament. El Departament de Contractació de diferents organismes és el de l'Ajuntament. Per tant, clar que tenim els recursos humans que tenim i amb aquests recursos ens plantegem la millora constant d'acord amb els informes i la fiscalització que tenim i hem anat millorant en tot aquest procés i continuarà millorant el procés. No és un tema polític o no polític, és un tema d'anar-ho anant fent bé i anant incorporant. El Pius Hospital també surt a l'hora de la licitació i els que som membres del Consell d'Administració sabem que estem licitant cada 2x3 serveis. Però han d'acabar de licitar-los tots, els grans, els substancials, els que tenen una afectació més important econòmica, tots es liciten. Estem parlant d'anar als detalls. Aquests 1.636 contractes menors que gestionen, en aquest cas, només l'Ajuntament. Si fiquem tots els organismes autònoms, etc etc, és una feina important, és important, i s'ha d'anar fent. Per tant, nosaltres estem contents com a equip de govern de l'evolució que s'ha fet en aquest procés de transparència i de millora. Arribant inclús, si vostès ho han vist, no? M'estranya que no em reclamin l'incompliment de Fundació Vilaniu, que hem pujat els sous en contra del que l'Estat marca, d'acord amb el conveni, i que hem fet personal fix en contra del que demana l'Estat, que no podíem fer l'índex de reposició. Per tant, imagini't si fem coses que inclús incomplim alguna normativa en benefici dels treballadors, de la qualitat dels treballadors en la feina i de la millora dels sous dels treballadors en la feina. Això també ens ho diu l'interventor, que incomplim aquí. I explica el per què. També explica que hem tingut un tècnic a nivell d'Hisenda tot l'any. No es pot suplir un tècnic d'Hisenda que gestiona els números, no és una persona qualsevol. S'han hagut de carregar els treballadors de més tasques perquè no pots agafar un de fora i fer tot el procediment intern. Per tant, ja ho vaig dir en el pressupost i ho repeteixo. S'ha d'agrair, tot i les condicions, tota la feina que s'ha fet de gestió pressupostària i també de control econòmic financer. Per tant, clar que avançarem. Moltes de les coses que estan en el pla d'acció que repeteixen és perquè la seva solució, com la gestió del PIUS, és una solució que no passa per nosaltres, sinó que passa, com tots consensuadament estem d'acord, en fer una sessió adequada de l'activitat concertada amb un organisme de la Generalitat. I, per tant, com diu l'interventor a l'informe, s'està treballant en aquest sentit. Clar que es treballa la solució per aquell problema que pugui tenir el PIUS o pugui tenir Fundació Vilaniu. Fundació Vilaniu fa un any es parlava de que la contractació no funcionava i que s'havia fet incorrectament. Avui els informes fiquen que s'ha fet tot un pla d'ocupació, una oferta pública d'ocupació que s'ha tramitat i s'ha fet correctament. Per tant, clar que millorem, ara, si vostès només destaquen allò que els interessa, i amb aquest percentatge de que pot ser d'un 1 o un 1,2 o un 2% de tot el moviment que té l'Ajuntament, dels més de 47.000... Mirin, l'Ajuntament gestionem 41.487 expedients a l'any. I la funció interventora, l'òrgan interventor que fa és que tot funcioni perfectament i treballem cap aquí, cap a l'excel·lència i cap a la perfecció. Però encara no hem aconseguit ser perfectes com vostès.
Moltes gràcies, senyor Barberà. Passaríem al quart punt, que és donar compte del pla anual del control. Senyor Juan Felipe.
Señor Barberà, tienen un problema y es de que no se miran bien los informes. Cuando vienen unos informes con toda una serie de incorrecciones, hay que tomar medidas y ustedes no toman. A mí me parece muy bien que dé números. Es una argumentación suya para justificar la inoperancia de este gobierno. Nada más.
Molt bé, doncs passaríem al quart punt, que és donar compte del pla anual de control financer per l'exercici 2023. Té la paraula el senyor Martí Barberà, regidor d'Hisenda.
Poca cosa a dir. Aquesta és la voluntat de l'òrgan interventor, que ens dona a conèixer el seu pla de control financer per l'exercici 2023 i que s'ha de donar compte al ple perquè sigui d'abast públic i per transparència. Res més, alcaldessa.
Molt bé, moltes gràcies. Alguna intervenció per part del PSC? Entenc que no, per part de la CUP, no? Molt bé. Doncs passem al cinquè punt, que és l'aixecament del reparament de l'aprovació de la despesa per la continuïtat del contracte de gestió del servei de transport urbà de viatgers. Té la paraula el senyor Martí Barberà.
Sí, el que fem en aquest punt és el transport urbà, que el tenim gratuït des d'aquesta legislatura. Hem de continuar, mentre s'està acabant de fer el plec de licitació, hem d'ajornar uns mesos més la tasca de l'actual concessió. I per tant ens agafem fins al 31 de desembre per tenir temps suficient i el que fem és aprovar la despesa necessària, que no estava prevista, tot i que hi ha els diners, però no estava aprovada la despesa, per poder arribar al 31 de desembre. Hi ha l'informe tècnic dels diners que s'han d'activar de la mateixa partida per poder continuar amb aquest procediment. En l'informe d'intervenció, recordeu que això ja ho hem discutit alguna vegada, hi ha un criteri de continuïtat del contracte o de que s'hauria d'haver fet una pròrroga del contracte. En aquest cas torna a ser un d'aquests casos d'opinió de l'òrgan interventor i aquesta opinió fa que s'hagi d'aixecar el reparament i hagi passat per ple per fer la informació pública oportuna. Per tant, el que fem és que el transport urbà, que és gratuït, doncs pugui continuar amb aquest concessionari fins a 31 de desembre màxim de 2023, d'acord amb els criteris que hi ha marcats.
Moltes gràcies per part del PSC. Alguna intervenció, senyor Juan Felipe?
Gràcies. Nos presentan a aprobación la continuidad del contrato de servicio de transporte urbano. La prórroga actual finalizó el 15 de abril del 2023. En Junta de Gobierno del 25 de febrero del 21 se acordó denunciar la prórroga del transporte urbano, ya que la voluntad del equipo de gobierno actual era dar por finalizado el contrato y proceder a una nueva licitación. Según el informe jurídico, es debido a causas imposibles de prever, por lo que de momento no se licita el nuevo contrato. Pregunta, ¿cuáles son las causas imposibles de prever? Debido a esto, nos presentaron una prórroga dividida en dos ejercicios, que irían del 16 de abril al 31 de diciembre del 2022 y del 1 de enero al 15 de abril del 2023. En el 2022 fue un valor de 237.000, en el 2023 de 97.000. La prórroga que nos presentan de nuevo irá del 16 de abril al 31 de diciembre por un valor de 263.000 euros. Según informe de intervención, en su conclusión final, advierte que la prórroga del contrato estaba prevista, pero por acuerdo del 25 de febrero del 2021 se denunció la prórroga, por lo que se daba por resuelto el contrato a fecha 16 de abril del 22. Por acuerdo del 28 de marzo del 2022 se acordó la continuidad del servicio y el gasto hasta el 15 de abril del 2023. Se acuerda de nuevo la continuidad del 16 de abril al 31 de diciembre. Tampoco es aplicable la prórroga de 9 meses más, tal como establece el artículo 29.4 de la LCSP, ya que no se ha publicado el anuncio de la nueva licitación. Por todo esto, intervención en su informe con objeciones suspensivas nos indica que el servicio es evidente que debe de tener con su continuidad hasta que se adjudique el nuevo contrato, ya que de momento es la mejor alternativa a la situación que se ha llegado. Pero si estamos en esta situación es debido a la falta de programación y planificación. Esto es algo normal en este equipo de gobierno. Por lo que a la lectura del informe de intervención, nuestro voto en este punto 5 del orden del día será no. Gracias.
Moltes gràcies, senyor Juan Felipe. Per part de la CUP, senyor Anglès.
Sí, moltes gràcies. Bé, de fet, com es presenten les informacions o les coses és significatiu. Fa una estona, quan ens ha explicat aquest punt, ha repetit 2 o 3 cops transport gratuït. Està genial, ja sabem que el transport és gratuït, però aquest punt va d'una altra cosa, va a deures no fets, i és el que hem de parlar aquí. Per tant, repetirem el que vam dir l'últim cop, i crec que bàsicament diré que he copiat la intervenció de fa uns mesos, perquè és que és el mateix. Tornem a portar a ple, obligats per intervenció, un punt amb aquest nom tan llarg i farragós, aixecament de reparament de l'aprovació, bla, 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 Traduït en llenguatge més planer, significa que s'acaba la licitació i que la nova encara no està preparada i que, per tant, no hem fet els deures. Per tant, la continuació d'una licitació caducada ha de passar pel ple. En aquesta ocasió es tracta del servei de transport urbà de viatges. Està clar que els serveis públics s'han de continuar prestant, faltaria més. No obstant, ja que sou, i torno a repetir-ho, el govern més car de la història, amb no sé quants cars de confiança i perquè no se'n poden tenir més, almenys podríeu tenir la decència de portar les coses al dia. I almenys aquestes coses importants. No estem parlant dels 40.000 expedients que tramiteu i els 10 que estan malament que hi ha nosaltres. Estem parlant d'una licitació prou significativa com és aquesta. Per tant, nosaltres votarem en contra, ja que no compartim aquesta deixadesa. Gràcies.
Moltes gràcies, senyor Anglès. Passaríem a votació, senyor secretari.
Vots a favor?
12.
Abstencions? Cap. Vots en contra?
4, 5, 7.
Molt bé, doncs passem al sisè punt, que és l'aprovació del text refús de la modificació puntual del POUM del polígon d'actuació urbanística 07, escorxador Pau 7. Té la paraula la senyora Sònia Roca, regidora d'Urbanisme.
Sí, moltes gràcies, alcaldessa. Bona tarda a tothom. Com deia l'alcaldessa, portem avui a ple per la seva aprovació el text refós de la modificació puntual del POUM a l'àmbit de l'escorxador, polígon d'actuació urbanístic Pau 07, a mode de recordatori, aquesta modificació de planejament abordada des de l'òptica de la renovació urbana i de l'urbanisme en perspectiva de gènere, la que situa les persones al centre de la intervenció, té com a objectiu ordenar els usos residencials, l'espai lliure, l'aparcament i l'equipament previstos en aquest àmbit. Una modificació que endreça i reordena un àmbit proper al centre històric, alliberant i obrint la ciutat cap als torrents, alliberant visuals, perdó, i obrint la ciutat cap als torrents i on s'hi ubicarà la futura seu de la policia local. Anant al detall de l'expedient, aquesta modificació puntual de planejament actua sobre un total de 4.145 amb 45 metres quadrats de sòl, del que l'Ajuntament és el propietari majoritari amb el 67%, afecta quatre finques cadastrals, els immobles testers amb els carrers de Sant Josep i Sant Benet, números 23 i 21 respectivament, aquest últim declarat BECIL B45 al catàleg de béns a protegir, la finca situada al carrer de Sant Josep 25, que conté petites edificacions de planta baixa i la finca del carrer Avall-llor, un antic escorxador destinat a aparcament municipal des que es va enderrocar l'any 91. Totes les edificacions d'aquest àmbit es troben en mal estat de conservació. Aquesta primera modificació del POUM va ser aprovada, si recordaran, inicialment al ple del novembre del 21 i provisionalment al ple del passat mes de novembre, un cop resolts els requeriments dels informes sectorials del Departament de Cultura i el de Protecció Civil. El passat 21 de març, la Comissió Territorial d'Urbanisme del Camp de Tarragona va aprovar definitivament aquesta modificació puntual de planejament del Pau 07 Escorxador, supeditant la seva publicació al DOC i, per tant, la seva executivitat a la presentació d'un text refús que incorpori les prescripcions següents, i llegeixo textualment. Pel que fa a la clau UL de l'edificació que toca el torrent, cal ajustar la fundària en continuïtat a la resta de l'illa, és a dir, a 14 metres. I el punt 1.2, cal garantir la connexió entre la futura zona verda del Pau 07 i el pont sobre el torrent de la Xamora, d'acord amb l'exposat a la part valorativa. El text refós que portem avui a aprovació incorpora aquestes dues prescripcions fetes per la CUT a la comissió del dia 21 de març. Ha estat redactada pels serveis tècnics municipals, signada en data de 12 d'abril de 23. Amb aquesta aprovació fem l'últim pas per poder encarallar el concurs d'idees d'arquitectura per la futura seu de la policia local i el seu entorn. Moltes gràcies.
Moltes gràcies, senyora Roca, per part del PSC. Senyora Ibarra.
Sí, gràcies. Bona tarda a tots i a totes. Bé, ens porten a l'aprovació el text refós doncs, del polígon on s'ha de situar la futura caserna de la policia local, tal com els demana la Comissió d'Urbanisme. Res a dir sobre el contingut, sobre el fons doncs, d'aquest text refós, perquè entenem que recull totes aquelles determinacions que els demanava la Comissió d'Urbanisme, per tant, res en aquest sentit, però nosaltres, com saben, tenim els nostres dubtes de que aquesta sigui la millor ubicació per la caserna de la policia local just al costat d'una escola i, per tant, el nostre vot en aquest punt serà d'abstenció com tots en els altres, que les altres vegades que la tramitació urbanística ha arribat a ple. Gràcies.
Moltes gràcies, senyor Ibarra. Per part de la CUP no hi ha cap intervenció, doncs passem a votació, senyor secretari.
Vots a favor?
15.
Abstencions? 4.
Hi ha alguna explicació de vot? No. Molt bé, doncs passem a l'apartat de mocions, el punt 7, que és la moció presentada pel grup municipal de Junts per Valls d'adhesió al projecte per la col·locació de les dembordes a Stolperstein. Té la paraula la senyora Sònia Roca.
Gràcies, alcaldessa. Bona tarda de nou. Se li va perdre la pista. Una pedra, un nom, una persona. Stolperstein, una pedra que fa ensopegar. Un projecte que relaciona art i memòria. Cada Stolperstein ret homenatge a una víctima del règim nazi. D'aquesta manera es manté viva la memòria de les persones de tots els col·lectius que van ser perseguits o assassinats a Europa entre els anys 33 i 45 pel règim nazi i pels seus col·laboradors. Tenint en compte que un 22% d'aquestes persones eren catalanes, el Memorial Democràtic de la Generalitat i l'Amical de Mauthausen fa anys que dignifiquen aquesta memòria amb la instal·lació de les Stolperstein. Un projecte artístic de l'alemany Gunter Demnig, que data ja de l'any 1992, cada Stolperstein és única i es realitza de manera artesana, un gest de respecte i humanitat que vol contraposar-se a la irracionalitat de l'extermini. Un exercici de recuperació de la memòria històrica, la instal·lació d'aquestes llambordes no només busca homenatjar la memòria de les víctimes, sinó també fer reflexionar els vianants vers les persones deportades i les seves vides. Es tracta del projecte més gran descentralitzat de memòria històrica. Les llambordes disperses per tota Europa i més enllà, ja n'hi ha a l'Argentina, i ja se n'han instal·lat més de 80.000, permeten adonar-nos de la magnitud de la tragèdia. En comptes de números, ens parlen en primera persona, amb noms i cognoms. L'objectiu de l'artista és fer aturar els vianants mentre llegeixen el nom de la persona i quin va ser el seu destí, com es deia, quan va néixer, quan va morir, on vivia, on i quan fou deportada. Se li va perdre la pista. A Valls, les fonts oficials, tant del Ministeri de Cultura com de la Generalitat de Catalunya, parlen de 6 persones deportades, però en realitat se n'han pogut documentar només 5, per les quals se sol·licita el reconeixement. Josep Figueres i Soler, de Fontscaldes, del 1918, mort el 2010, alliberat de Mauthausen, Ramon Juncosa Pasqual, Valls 1912, Harlem 1941, Albert Mallorquí Esbert, Valls 1919, Gusen 1942, Francesc Bonet Nadal, Valls 1919, Gusen 1942, Eduard Plana Plana, Valls 1907, Gusen 1942. Se li va perdre la pista, em va dir el meu pare fa uns 15 dies, quan gràcies a la investigació històrica feta pel Salvador Cabré, descobria que l'Eduard Plana Plana, mort al camp de Gusen el 1942, era cosí germà de la meva padrina Candelària, disculpin que personalitzi, i li preguntava al meu pare si en sabia res. Se li va perdre la pista. Vull agrair la complicitat del Jordi París i especialment del Salvador Cabré, director de l'Arxiu Històric Comarcal, per la feina d'investigació feta durant gairebé un any per poder portar avui al ple aquesta moció d'adhesió al projecte per la col·locació de les Stolperstein, per el reconeixement als vallencs deportats als camps nazis durant la Segona Guerra Mundial. L'informe històric resultat de la recerca acompanyarà l'acord de ple d'aquesta moció, si prospera, per la sol·licitud de col·locació de les Stolperstein al Memorial Democràtic. Moltes gràcies.
Moltes gràcies, senyora Roca. Per part d'Esquerra, senyora Rull.
Ai, perdó.
Gràcies, senyora alcaldessa. En alemany, Stolperstein, perdoneu la pronúncia, significa pedra que fa ensopegar. I d'acord amb Demnig, el seu creador, no hi ensopeguem amb els peus, sinó amb el cap i el cor. Al Memorial Democràtic de la Generalitat de Catalunya li correspon homenatjar les víctimes directes o indirectes de la Guerra Civil i de la lluita per la República, la democràcia, les llibertats i els drets individuals i col·lectius. Les víctimes que eren a la rereguarda durant el conflicte bèl·lic i a tothom que va patir persecució a causa de les seves opcions personals, ideològiques, religioses o de consciència. El Memorial Democràtic preveu instal·lar entre març i desembre d'enguany 95 llambordes Stolperstein a Catalunya, a record dels deportats als camps de concentració nazis. Cada llambord és única i es fa artesanalment com a mostra de respecte i d'humanitat per contrastar amb l'exterminació industrialitzada dels nazis. Així mateix, el fet de situar les llambordes a terra, davant de l'última residència on la persona va viure en llibertat, té un significat especial. Sempre que algú en vol llegir la inscripció, cal que s'inclini i, per tant, fa una reverència al nom de la persona deportada. Una manera més de retre homenatge a les víctimes i de recordar-les, però per damunt de tot, per no oblidar la barbària dels assassinats comesos basats en el pensament nazi. Mitjançant aquesta moció es demana al Memorial Democràtic la concessió i la instal·lació de les llambordes de Stolperstein en record de les 5 persones de Baix i Fontscaldes que van patir deportació a camps de concentració nazis. Catalunya és pionera en la instal·lació d'aquestes llambordes. El 2015, el municipi de Navàs, al Bages, es va convertir en el primer de tot l'estat a instal·lar 5 llambordes, una de les quals en recorda Ramon Sala Besa, alcalde durant la Guerra Civil per Esquerra Republicana de Catalunya, deportat a Mannhausen i assassinat a Gusen l'any 1942. En un moment en què estem experimentant l'emergència de líders autoritaris i populistes d'extrema dreta, a Hongria, Dinamarca, Àustria o Polònia, només per citar-ne uns quants, que posen en perill l'estabilitat de la democràcia, que s'oposen a la pluralitat i als drets humans i que tenen una gran capacitat d'alterar l'estatus quo a través de la seva gestió de la por, convé més que mai combatre'ls recordant l'horror que van patir moltes persones que van lluitar al nostre país en defensa de la igualtat i la llibertat. Per tant, el grup municipal d'Esquerra Republicana Compromís per Valls, com no pot ser d'altra manera, donarem suport a aquesta moció. Gràcies.
Moltes gràcies, senyor Rull, per part del PSC. Senyor Soriano.
Moltes gràcies, alcaldessa, i bona tarda a totes i a tots. Ens porten a ple avui una moció sobre memòria democràtica. Sincerament, ens sembla molt positiu. Els agraïm a més que portin al ple de l'Ajuntament de Valls aquesta moció, una moció de memòria democràtica, perquè sovint és una matèria que se'n parla poc en política municipal. La matèria de memòria democràtica no és només una qüestió de país, sinó també de ciutat. Per tant, òbviament, els hi votarem a favor. Però hem de tenir en compte una cosa, a Valls s'ha de fer molta feina. Valls no va ser una ciutat aliena als bombardejos durant la Guerra Civil, a l'exili, a la repressió durant la guerra, a la repressió franquista i nazi i a les deportacions. Creiem que Valls va anys enrere en polítiques de memòria democràtica en comparació amb els municipis del nostre entorn. Per tant, la instal·lació de llambordes Stolperstein és una iniciativa molt bona, però no ha de ser l'única. Que quan s'aprovi aquesta moció s'instal·lin les pedres Stolperstein, no quedi com que ja s'ha fet tot, com sovint passen mocions que s'aproven en aquest ple. Ha de ser el començament de moltes mesures de memòria i de dignitat pels nostres veïns i veïnes de Valls. I, de fet, la nova llei de memòria democràtica aprovada el novembre de l'any passat posa deures als ajuntaments. En això vostès poden comptar sempre amb el Partit Socialista de Valls. I, per últim, des d'aquí, reconèixer i agrair la tasca que fa el Memorial Democràtic de la Generalitat de Catalunya, la Miquel de Mannhausen, l'Institut d'Estudis Vallencs i els historiadors i historiadores de Valls que ens ajuden a fer d'aquest país un país més digne. Gràcies.
Moltes gràcies, senyor Soriano, per part de la CUP. Senyor Vidal.
Sí, gràcies, senyora alcaldessa. Amb la voluntat de fer un exercici de memòria històrica que reconegui i dignifiqui les víctimes i les persones represaliades per la dictadura franquista que van lluitar per la defensa de la democràcia i les llibertats, ens adherim a la proposta de Junts per Valls que presenta el ple. Stolperstein és una paraula alemanya que significa pedres per ensopegar, com bé heu dit tots. El projecte Stolperstein és el 93 de la mà de l'artista alemany Gunther Demnig, que va iniciar la creació dels petits monuments en forma de llambord de memòria de les víctimes del nazisme. Es tracta d'un monument memorialístic de base europeu en record a les víctimes del nazisme que consisteix en la col·locació dels llambordins de formigó de 10x10 centímetres amb una fulla de llautó que recull les dades bàsiques de la persona assassinada, desapareguda o internada en un camp de concentració nazi. Aquestes llambordes es posen a prop del darrer lloc on va viure la víctima, com a gest de respecte i humanitat que vol contrastar amb l'exterminació industrialitzada dels nazis. No només es ret homenatge a les persones assassinades, sinó també als supervivents, incloent-hi persones que van poder exiliar-se i refugiar-se en altres països. Alhora també recuperen la memòria d'aquelles persones que, davant del destí que els esperava, decidiren suïcidar-se. D'aquesta manera i d'una forma simbòlica, els Stolperstein reuneixen a les famílies o grups de persones separades per la deportació. Davant l'augment del feixisme a les nostres ciutats, pobles i barris, i en un moment en què la democràcia sembla que torna a estar en perill, cal dignificar la memòria històrica i retre homenatge a totes les que van perdre o van ser deportades a camps de concentració nazis on van morir. És més necessari que mai generar informació i sensibilització sobre la terrible experiència de persecució, detenció, tortura i assassinat comès pel feixisme i el nazisme contra persones que van lluitar per la democràcia i la llibertat. També us volíem fer una demanda, no quedar-nos només amb les llambordes i elaborar un projecte audiovisual i pedagògic per preservar la memòria històrica, amb la finalitat principal d'ensenyar i divulgar a la ciutadania i poder treballar qüestions relacionades amb l'exili republicà i les deportacions als camps nazis durant la Segona Guerra Mundial. Ens cal commemorar, recordar i, sobretot, no oblidar. Gràcies.
Moltes gràcies, senyor Vidal. Entenc que s'aprova per unanimitat. Doncs passaríem al vuitè punt, que és precs i preguntes. Per part del PSC hi ha algun prec? No hi ha cap prec? Molt bé. Per part de la CUP, senyora Huguet.
Sí, bona tarda a tots i a totes. Gràcies. Farem dos precs des de la CUP. Un primer sobre el tema de la sequera. Com ja sabem totes, estem passant per una de les sequeres més importants i irreversibles dels últims anys. Per això ens ha sorprès molt veure els brolladors, com la Font de la Manxa, en funcionament. Segurament ens direu que el brollador funciona en un circuit tancat i que la despesa d'aigua és mínima. Tot i així us demanem que tanqueu aquest brollador. Si no ho voleu fer per ètica, feu-ho per estètica, ja que fa molt mal als ulls veure com el país i el planeta pateixen set i des d'una administració pública tenim sortidors d'aigua engegats quan la nostra obligació hauria de ser la de predicar amb l'exemple. Si les darreres mesures i informacions sobre les restriccions d'aigua no us n'han fet prou conscients, feu-ho almenys per predicar amb exemple. I un segon prec, des de la CUP, fem un prec per tal d'explicar els motius pels quals hem deixat d'assistir al Consell Rector del Patronat Municipal d'Esport i demanar a l'equip de govern valentia. En primer lloc, per la CUP, els consells rectors dels organismes autònoms són tristament un dels pocs espais de participació i presa de decisions on participen govern, oposició i d'altres entitats de la ciutat i ciutadania escollida. Des de la CUP, almenys, ho entenem com un espai de treball mínimament seriós. En tota aquesta legislatura, en aquest Consell Rector del Patronat d'Esports, només hi ha participat de forma activa una dona. Des del primer dia hem demanat tant al Consell Rector com a la Regidoria d'Igualtat que, tal com establia el Pla d'Igualtat anterior, el que s'ha aprovat ara, que es prenguessin mesures per millorar la paritat d'aquest Consell Rector. L'única resposta que han donat és que no s'hi pot fer res. Aquesta manca de paritat afecta directament a les polítiques esportives, ja que si les decideixen només homes, difícilment podrà tenir cap perspectiva de gènere. L'única dona que ha assistit en aquest Consell Rector ha demanat a tots els consells rectors que resolgués aquesta qüestió aportant propostes que mai han estat escoltades. Però el problema no només ha estat en un sentit estructural, sinó que en el sí del Consell Rector s'han produït múltiples comentaris masclistes i situacions violentes i incòmodes al llarg de tota la legislatura, sobretot per part del regidor corresponent, fent que sigui un lloc hostil per a les dones. Creiem que és molt greu que es donin aquestes situacions en un Consell Rector i que no hi hagi res ni cap mecanisme per evitar-ho, ni resoldre'l. Per tots aquests motius, la CUP ha decidit no continuar anant en aquests consells rectors, ja que no és un espai segur per cap dona. I portem anys patint-ne les conseqüències. Fa mesos que estem intentant resoldre la situació per vies internes i reclamant una reparació per la dona que ha hagut de patir aquesta situació, però no hi ha hagut cap tipus de solució, almenys de moment. Així doncs, fem aquest prec per demanar-vos que actueu en conseqüència allò que prediqueu i que tingueu la valentia i la voluntat política per fer front a aquestes situacions. Posar quatre frases reivindicatives el dia 8 de març és molt fàcil. Allò realment complicat és implementar polítiques feministes i amb perspectiva de gènere durant tot l'any, independentment de la regidoria que sigui. Just la Generalitat, el proper 26, 27 i 28 d'abril, organitza el Congrés La Igualtat en Joc, un espai on promoure la igualtat real i efectiva entre homes i dones, perquè és evident que tenim dificultats i cal posar-hi acció i valentia per resoldre. Gràcies.
Moltes gràcies, senyora Huguet. El senyor Bàrbara vol fer un aclariment sobre el tema de la sequera.
Sí, és un aclariment sobre el tema de sequera, no sobre el prec. A la web de l'Ajuntament hi ha el pla de sequera, estem en fase de prealerta, i allí hi ha totes les mesures que hi ha previstes per si hem d'avançar en diferents fases. Aquí la ciutat de Valls està en una àrea diferent, depenem del pantà de Mequinensa i de l'Ebre, per una part del CAT, amb una quarta part del subministrament d'aigua de boca i tres quartes parts de pous propis. I només feia referència que estem a 212 litres per habitant equivalent, que és el consum de tots els diferents usos dividit. Per tant, és felicitar la ciutadania de Valls perquè és un mèrit seu a la pagesia i als diferents actors que intervenen perquè tot i funcionar normalment com a ciutat estem a uns paràmetres de consum molt responsables en quant a sostenibilitat i mediambientalment. Pensem que hi ha ciutats que estan a 400 litres per habitant equivalent. Per tant, nosaltres podíem baixar dues fases de l'episodi de sequera i encara estaríem funcionant normalment com funcionem ara. Per tant, una felicitació a tota la ciutadania vallenca, les indústries, els comerços, etc., perquè l'ús responsable d'un bé tan preuat com és l'aigua, i ho veiem, ja fa temps que aquí a la ciutat de Valls se li dona la importància que té.
Moltes gràcies. No hi ha cap tema, cap més tema a tractar. S'aixeca la sessió.